Hola, benvinguts a tots al Minuts Mosseguis número 28. Avui parlarem de neutralitat a la xarxa, que és un tema que s'emporta parlant de fa temps. Hi ha qui diu que, de fet, internet no ha estat mai neutral. Avui, en aquests Minuts Mosseguis d'estiu, el número 26, volíem parlar de la recent legislació europea i de si conté escletxes que, com en el cas de la recent oferta de Vodafone Pass, podrien posar-la en risc. Per fer-ho, hem convidat a l'Albert Bendicho, company de Càpside, en operacions. Hola, Albert.
Hola, bon dia.
I qui va ser qui em va comentar el perill subjacent de l'oferta de Vodafone Pass. I també parlarem amb l'Enric Pineda. Hola, Enric.
Hola, bon dia.
L'Enric Pineda és coordinador general de Pirates de Catalunya, amb qui vam contactar i amablement has tingut a bé d'afegir-te a la conversa. Albert, Enric, benvinguts a Mossega la Poma.
Gràcies.
Molt bé, Albert, com tu vas ser una mica qui va despertar la llebre, et sembla bé que fem una mica, per als oients, posicionar-los?
Sí. Si et sembla, doncs els explico una miqueta la fase de descobriment i una miqueta de sorpresa que he tingut recentment, que penso que és una bona manera d'introduir-ho. Bàsicament el que em va passar va ser que, bueno, un bon dia vaig veure que Vodafone estava oferint un servei que li diuen Vodafone Pass, i vaig veure que hi havia el Vodafone Pass Social i el Vodafone Pass Music, que et permetien consumir dades a través de la teva connexió mòbil en uns serveis predeterminats i seleccionats per ells, sense que el seu consum et comptés contra el teu ús de dades. De manera que, bueno, s'estava donant preferència a una sèrie de webs. En el cas del músic, no sé, el Spotify i alguns més, i en el cas del social, pues, Facebook i alguns més. I em va cridar molt l'atenció, perquè jo sóc una persona que sempre ha estat més o menys atent al tema de la neutralitat a la xarxa, que penso que és un tema molt important, en podem parlar més. I quan vaig veure això passar, vaig pensar, s'està encarregant la neutralitat de la xarxa, estan donant prioritat a un tipus de serveis i un tipus de proveïdors, que si bé són els més populars, i a més això té l'avantatge pel consumidor i el risc pel consumidor de que pot ser una cosa molt exitosa, el que dèiem, va sorprendre que hi hagués aquesta distinció. Llavors vaig començar a mirar, perquè jo tenia entès que feia un parell d'anys la Unió Europea havia aprovat unes regles de neutralitat a la xarxa que molta gent va presentar com a un èxit, això sí, encara ho recordava.
I com una bandera, no?, de mundial, de com s'haurien de fer les coses.
De fet, jo recordo que vaig veure que hi havia campanyes online per demanar que el Parlament Europeu ho aprovés, etc. I jo vaig participar, vaig signar online, etc. I, bueno, me'n recordo que el Partit Pirata d'Europa va dir que havia sigut un èxit, molta gent va dir que havia funcionat i que havíem aconseguit mantenir la neutralitat a la xarxa. I quan vaig trobar això del Vodafone Pass vaig pensar, què ha passat? I, bueno, em vaig posar a rascar i vaig veure que el que es va aprovar en el 2015 al Parlament Europeu tenia algunes escletxes, i la que vaig descobrir que tenia és el que en diuen zero rate, que bàsicament és la possibilitat que un operador et doni un servei sense cobrar-te res. I, bueno, suposo, això per el que he estat mirant, que va sortir amb la idea de coses com, per exemple, la Wikipedia va agafar i va fer-hi una tarifa zero en països en vies de desenvolupament, el qual permetia que algunes operadores poguessin donar accés a la gent gratuïtament a la Wikipedia, que és una cosa altruista i que sembla bona, però el que ve darrere és que, clar, si permet zero rate, automàticament apareixen ofertes com aquesta Vodafone Pass, que jo penso que, bueno, és un pas en contra de la neutralitat de la xarxa, i, bueno, la neutralitat de la xarxa penso és molt important. Per tant, perquè pot espatllar molt internet si la perdem.
Una pregunta, Albert, des d'un punt de vista ètic. Ja sabem que la Wikipedia és una cosa i Facebook és una altra, d'acord?
Totalment.
La Wikipedia és contingut d'accés lliure, vale? I la filosofia del software lliure, que també hi ha allà darrere, digue-li així com vulguis, i en canvi Facebook és privatiu i tancat, és una empresa i s'aprofita de les dades. Però el fet de donar preferències, encara que sigui
Sí, amb bona intenció.
Exacte, és igualment trencar la neutralitat de la xarxa.
És perillós, o sigui, de fet he posat precisament l'exemple de Wikipedia, que potser és una miqueta menys conegut que el de Facebook. El de Facebook crec que tothom veurà clarament el perill que hi ha. Per exemple, l'altre dia vaig veure que en una enquesta, em sembla que era Indonèsia o un altre país asiàtic, crec que era Indonèsia, que en allà ho tenen, i resulta que, no sé si era de l'ordre del 60 o el 70% de la població no distingia entre Facebook i internet. Algú que en el món occidental, pues, és un percentatge baixíssim, hi ha molt poca gent que confongui internet i Facebook com la mateixa cosa, però ja passava. I, clar, evidentment, és una cosa una miqueta aberrant. En el cas de la Wikipedia pot sonar molt de bon rotllo, però vaja, també té un risc. Per exemple, una de les coses que pot passar fàcilment, i per el que tinc entès en alguns llocs està passant, és que com que la Wikipedia és editable per qualsevol, hi ha gent que està utilitzant per editar i passar-se missatges entre ells. O si volen tindre un fòrum de discussió, se'n van a la pàgina de discussió en un article de la Wikipedia. I si es volen passar un arxiu, el posen com a attachment a la Wikipedia, amb la qual a la Wikipedia de cop li ha caigut el mort a sobre de gestionar un canal de comunicació, una xarxa social, per dir-ho d'alguna manera, i d'intercanvi de fitxers dintre de la seva plataforma, amb la qual li han fet... la Wikipedia s'ha tirat una bona pedra sobre el seu terrat. Amb molt bona intenció, però amb unes conseqüències que van molt més enllà de la intenció inicial.
Uh-huh. Enric, des de Pirates de Catalunya, bueno, com deia ara l'Albert, vau estar la part europea de Pirates, vau estar darrere treballant amb aquesta legislació europea. Quin comentaris volies fer al respecte?
A veure, per començar, òbviament des de Pirates de Catalunya, el nostre posicionament és que la neutralitat de la xarxa, com diu l'Albert, és quelcom imprescindible. No es pot, no podem concebre el fet de que hi hagi una xarxa com internet que té un interès, diguem, que té una voluntat d'oferir coneixement, d'oferir informació, d'oferir moltes coses, diguem, a la humanitat al mateix nivell. El que no podem, el que no ens sembla ni ètic ni bo, ens sembla bàsicament aberrant, és que pugui haver-hi legislació que permetés justament això, trencar aquest equilibri, trencar aquesta uniformitat, aquesta igualtat que hi ha d'accés a la informació. Personalment, el que trobo és que el zero rating és una... Per definició, un llenguatge informàtic és com un backdoor que es va colar i que, sincerament, trobo bastant, bastant perillós, no tant pel... És a dir... no tan perillós pel fet que hi pugui haver empreses que de bona voluntat o amb una certa innocència se'n puguin aprofitar. Jo, per exemple, entenc que Vodafone Passes bàsicament s'aprofita d'això amb unes certes ganes que té de fer negoci, de treure clients, vale? Però no sé si fins a quin punt són conscients del que realment s'estan trencant. Des de Pirates, el que considerem és que el tema de la neutralitat ha d'anar més enllà d'un debat només per a empreses. Ha de ser quelcom que s'ha de dur a terme, diguem-ne, en el debat polític, diguem-ne, fins al punt de que, almenys des del nostre punt de vista, hauria de ser un tema que hauria d'estar garantit, diguem-ne. Si ja... Nosaltres sempre hem treballat amb la idea de que els estats haurien de garantir l'accés a la informació i al coneixement per a tota la ciutadania. No només hem de garantir aquest accés, sinó també hem de garantir aquest accés de forma igual. El que explicava l'Albert de la Wikipedia és... Jo ho he trobat com molt... Com diuen els anglesos, com mind-blowing, no? O sigui, és gairebé com que m'ha explotat el cap, però ho trobo com una conseqüència lògica. Al cap i a la fi, quan els usuaris el que tenen és un accés igualitari a la xarxa i de cop i volta aquest accés igualitari es trenca, la nostra, diguem-ne, naturalesa humana ens porta a dur aquestes menes d'alternatives. Per tant, entenem que si el que volem és evitar que la gent faci aquestes alternatives, evitar que hi hagi empreses que puguin veure perjudicades, o empreses o institucions com Wikipedia, no?, es puguin veure perjudicades per aquest tipus de legislació, el que s'ha de favorir, el que s'ha d'encoratjar de tot cor és que els estats, o per exemple en el cas d'Europa, la Unió Europea, tinguin molt clar què significa la neutralitat, posin molt més clara aquesta intenció de preservar-la, i sobretot que no es deixin doblegar per interessos comercials o
El problema que jo veig, perdoneu, és que si hi ha una porta pel darrere, qui marca qui la pot utilitzar i qui no, és a dir, la Wikipedia sí, Vodafone no. Hi ha un tema, perdoneu, que també ho introdueixo perquè voldria que ho comentéssiu. L'Àlex Barredo, que a part de ser redactor de tecnologia a La Vanguardia, té un podcast molt interessant que es diu Mix.io, que és un podcast diari, un daily. Fa uns dies, el 12 de juliol, va treure un episodi d'aquests diaris parlant precisament del dia de la neutralitat a la xarxa, que coincidia als voltants d'aquest dia 12 de juliol. I en ell fa una reflexió molt interessant i diu, ens deia a tots, diu, no, o sigui, internet no és neutral, no ho ha estat mai. Hi ha contingut a internet que és vigilat, que és tancat, molt perquè pot ser delictiu, d'acord? Vull dir que des d'un punt de vista ètic podríem estar d'acord que aquest contingut no existís, però l'accés tancat a cert contingut existeix.
No, però aquest concepte de continguts perillosos o censurats, aquí estaríem parlant d'un tema diferent i seria el tema de la censura i el tema del control de continguts. Però l'important, penso que això és diferent que la igualtat d'accés a qualsevol servidor, protocol, dada, el que sigui. O sigui, si està a internet ja has de tindre permès accedir-hi. Una cosa diferent és que agafi i algú et tregui algun contingut d'allà dintre. Però que et bloquegin l'accés a alguna cosa, aquesta és la part una miqueta més...
Bueno, penso que és diferent. La part complexa, la part que ens espanta als usuaris i als que treballem en temes de tecnologia, és que es trenqui la llibertat d'oportunitats. Vale?
Sí,
podem explicar-ho potser una mica millor. És a dir, si Facebook, que té molts diners, és capaç de pagar a les grans companyies de telecomunicacions perquè el contingut que ells ofereixen, i òbviament la publicitat i tot el que hi ha darrere, tingui preferència per contingut d'altres empreses que poden ser més petites, més startups, més gent que comença, aleshores el canal de distribució d'aquest contingut l'haurem fet a dues o a tres o a quatre velocitats. No?
Sí.
I aquest és el perill de no tenir la mateixa igualtat d'oportunitats.
Sí, bueno, pensa que serien a diferents velocitats i també diferents preus. O sigui, el zero rate així a primera vista no sembla tan dolent. Jo tinc una...
Perdona, una cosa, Albert. Hem estat parlant tota l'estona de zero rate, però el Vodafone Pass, per música o per xarxes socials, té un cost mensual, no és un cost gratuït.
És correcte. Mm. O sigui, has de pagar un fixe per agafar i llavors fer que no et carreguin per aquest tipus de tràfic. Però sí, té un cost mensual. I el que passa és que jo penso que aquí han agafat i han utilitzat tot el que han pogut. L'Enric estava dient que potser no se n'han adonat del que està fent. Jo estic convençut que se n'adonen molt del que estan fent. Si fan això, ja tenen el primer pas posat en què la gent s'acostumi a que hi ha algunes coses que si les volen tindre han de pagar. D'acord? Una vegada això estigui fet, en la propera ronda en què diguis no, tothom ha de tindre igualtat a la xarxa i tal, i els diguin no, però si no la teniu, i mira lo bé que us va, mira lo que podeu veure, perquè ara han fet el de xarxes socials i el d'àudio, però el de vídeo, pel que diuen, està al caure. La gent agafarà i pagarà i ho acceptarà com una cosa bona, i el que evitaran serà que d'aquí un quant temps puguin veure pels mateixos preus, perquè els preus no paren de baixar sempre en el món de les comunicacions, pel mateix preu podríem veure el mateix d'aquí... alguns anys. Vale? Pel simple fet de començar-ho a veure ara per un preu que els sembla raonable, el que aconseguiran és que d'aquí un temps qualsevol cosa que vulguin accedir hauran de pagar. No és que jo ara m'agradaria poder veure vídeo. Ah, doncs mira, paga tant més al mes. No, però és que a més vull àudio. Doncs mira, paga un extra més al mes. No, però és que a més ara m'agradaria aquest programa de vídeo que no està inclòs en el vostre paquet. També el vull. Ah, doncs mira, està en un paquet de vídeo avançat. I, bueno, i a partir d'aquí la cosa es comença a complicar i bàsicament el que fas és donar-li el control de què pots veure, què no pots veure, què pots accedir, què no pots accedir a l'operadora de comunicacions. I aquesta és, bueno, la fi de la neutralitat a la xarxa. Comença per aquí d'una manera molt convenient per l'usuari. Els usuaris possiblement corren el risc d'acceptar-ho com a una cosa molt apetitosa així d'entrada, sense adonar-se'n que el que estan fent és enfosquir-se el futur i fer que en el futur sigui molt més car tot, molt més restringit i molt més segmentat.
També m'agradaria afegir una coseta, que és que a banda d'això, és a dir, tu pots pensar des del punt de vista de l'usuari que se li pugui dir, escolta, a partir d'ara, si vols accedir a aquest tipus d'aplicacions, has de pagar un extra, aquest tipus d'aplicacions, nosaltres, vale, perfecte, això és... Això és quelcom que, el que deia l'Albert, no? I potser al final l'usuari acabarà tenint aquesta mentalitat de dir, bé, doncs, si ho he de pagar, doncs ho pago i ja està, no? No passa absolutament res. Posem-nos també una miqueta des del punt de vista del creador.
Sí, sí, sí.
Del posant-nos el cas, per exemple, del nano que acaba de crear-se un blog sobre, ja sé, sobre videojocs, d'acord? De cop i volta es pot trobar que el seu blog, que se l'ha construït ell, que se l'ha instal·lat ell amb un servidoret que té posat, bueno, així tot molt, molt així a la pata a la llana, no? De cop i volta es pot trobar que realment el seu blog, el que ell diu, no tingui cap mena de repercussió, és a dir, no arribi a tota la gent perquè, senzillament, ell no ha fet la despesa d'agafar i dir als operadors, escolteu, que existeixo i que m'agradaria que els meus, que els vostres clients, diguem-ne, em poguessin llegir. He posat l'exemple d'un blog, però podria arribar a ser més cabre, és a dir, imaginem-nos que un diari es negués a pagar una quota a una empresa de telecomunicacions. Aquesta empresa de telecomunicacions podria tranquil·lament barrar el pas d'aquest diari i els seus clients no llegirien el diari aquest digital a través de la seva xarxa. La podrien llegir amb altres xarxes, potser amb wifi i companyia, però, diguem-ne, de forma predeterminada, jo com a usuari d'aquesta teleco no llegiria, no podria llegir aquest diari, senzillament perquè aquest diari i aquesta empresa de telecos no s'han ficat d'acord en un peatge, per dir-ho d'alguna manera. Aquí sí, Catalunya sí. Estem molt de peatges, no? Però...
Bueno, el que esteu, per resumir i perquè s'entengui bé, el que esteu dient són dos peatges. El peatge de l'usuari per accedir al contingut, perquè ara sembla que tot sigui gratis, però d'entrada ja pagues 3 pavos. Ja pagues 3 pavos perquè arribat a un punt tu puguis accedir a aquest contingut, ¿vale?
Sí.
Quan ja no tinguis dades, quan ja t'hagis consumit les dades. Però el peatge del creador, el peatge del creador per tenir una preferència o una llibertat d'accés al seu contingut quan no és una de les grans corporacions. Quins més perills més hi ha, Albert?
Aquí hi ha una petita cosa que has comentat, que és una nota a pie de pàgina que vaig veure en una de les zones i que no he pogut confirmar, però tal i com ho vaig entendre, sembla ser que el zero rate aquest, segons la directiva de la Unió Europea, et permet que tots els serveis que et donin han de ser la mateixa velocitat. Això té una derivació una miqueta rara i que no sé si Vodafone l'aplicarà o no. Si no l'apliqués, entenc que estaria faltant a la llei, però vaja, faltaria que algú busqués. I és que si consumeixes, imagina que tu tens el Vodafone Pass de música, però tens contractar una tarifa de 500 megas, perquè per què quieres más? La música, que és el que et mola, ja la tens sense limitació. El dia que t'acabis aquests 500 megas perquè resulta que t'has dedicat a navegar per internet, començaràs a anar a una velocitat més lenta. Segons la directiva europea, si ho he entès bé, això significa que automàticament la música també t'haurà d'anar a la mateixa velocitat, és a dir, que t'hauràs quedat sense música. O sigui que el Vodafone Pass és lliure fins a cert punt, si no t'acabes la quota.
Però això quin sentit té? Això no té cap sentit. Precisament Vodafone Pass t'està dient que... Però Spotify t'està dient... Vodafone t'està dient... No, mira, quan tu t'acabis les gigas que tinguis contractades o megas i vagis més lent per tot, serà per tot, però no per Spotify. Spotify et anirà com un tret.
No, és que és això. O sigui, això és
el
que
s'entén.
El sentit de, o sigui, la protecció que jo vaig entendre quan vaig llegir aquest tros de la llei és que està pensat que si no fas això, el que pots dir és, vale, doncs contracto 0 megas i contrafacto el Vodafone Pass Music. I en aquest moment el que ja estàs fent és algo que ja no és zero rate. El que estàs fent és pagar directament només per tindre la música i no pots accedir a absolutament res. I això és algo que la directiva europea no volia. De manera que va posar una limitació en aquest zero rate que ja veurem si respecten o no. Però teòricament, si vaig llegir bé la llei, la jugada rara és aquesta, de que quan se t'acaben les dades, se t'acaba per tot. El que passa és que, clar, si només consumeixes música, doncs no se t'acaben les dades.
Mm-hmm. Aquí també veig un punt, diguem-ne, un contrapunt, no? És a dir, si tu has pagat per tenir aquest accés premium, aquest zero pass, de cop i volta, queda sense megas, et redueix, des d'un punt de vista d'un consumidor, jo em podria arribar a cabrejar de dir, escolti, jo he pagat per tenir aquest...
Sí, bueno, jo crec que no ho faran. O sigui, encara que la llei ho digui, jo crec que no ho faran perquè els hi sortiria el tiro per la culata.
Doncs aquí hi ha un punt, diguéssim, per poder portar els tribunals a Vodafone, no?
Sí, bueno, ja veurem. Segur que s'inventen alguna manera per dir, no, mira, i si llegues al límit te regalamos unos megas más para si solo es música, o jo què sé. Algo s'inventaran.
Des de Pirates... Enric, des de Pirates de Catalunya hi ha alguna... Entenc que tot és molt recent i qualsevol acció legal pues, o repàs o reformulació de la llei comporta tot un tràmit molt llarg, no? Però
sí.
Hi ha alguna iniciativa o us ho esteu mirant o estudiant o analitzant per poder, si calgués, pujar-ho a instàncies europees?
Mira, ens estem començant a mirar, d'acord? Pirates, recentment hi ha hagut un canvi de coordinadora administrativa, és a dir, hem canviat el que seria, entre cometes, la cúpula del partit, que no hi ha cúpula, perquè som un partit assembleari, però bueno, sempre hi ha d'haver aquestes 7 persones que estiguem, diguem-ne, més atents als temes, i sí que hem vist el tema aquest de Vodafone Pass, i el que portarem serà portar aquest programa juntament amb la directiva europea al nostre equip jurídic. Dins l'equip jurídic de Pirates hi ha en Josep Jové, que si ho coneixeu és un,
sí, sí,
un advocat bastant...
És molt canyero, l'hem tingut també a Mossega la Poma, crec que una vegada.
Exacte, Josep Jové ja té experiència anant a Europa a dur legislació que creu que no és justa, i bé, doncs el començarem a treballar i, escolta, i si un cas ens posarem en contacte, ja, o sigui, crec que el que no importa seria que ens coordinessin no només els catalans o els de la Confederació Pirata Espanyola, sinó també tots els partits pirates europeus, inclosos la nostra eurodiputada, la Júlia Reda, que ens posem d'acord i que revisem això entre tots i bé, i si cal dur als tribunals, vull dir, perquè entenem que si no anem ràpids i si comencem a deixar passar les coses o a deixar una miqueta laxes amb aquests temes, es poden obrir portes que potser no ens agradaria que s'obrissin. Mm. Per exemple, així dit així en plan... Pot ser una miqueta conspiranoic, però podria passar, no? Intentem lligar el tema aquest de Vodafone Pass i la reforma i aquesta backdoor que hi ha en aquesta directiva europea amb els moviments que hi ha ara mateix als Estats Units, amb la FCC, amb el canvi de direcció, amb el canvi de direcció que està intentant tornar a portar a debat el tema de la neutralitat i acabar amb la neutralitat dels Estats Units. Que es podria lligar aquest tema amb, per exemple, què passaria si lliguéssim això amb els tractats internacionals que a Europa pot o no pot signar. Estaria pensant, per exemple, en el CETA, no? Amb el tractat amb el Canadà, que el Canadà a través dels Estats Units també podria tenir... En qualsevol cas, caldria veure si aquests tractats internacionals podrien arribar a afectar la neutralitat de la xarxa a Europa via això, CETA, CTIP, semblant, similars. Per tant, entenc que és molt més... és molt necessari que anem ràpids, que intentem assegurar aquest tema a Europa i que, com a mínim, a mi m'agradaria jo que soc bastant europeista, pensar en una Europa en el que aquest tema de la neutralitat està blindat.
Una pregunta, Albert. Això no, l'oferta de Vodafone Pass només és per l'estat espanyol o hi ha altres països europeus que també la tenen? Ho saps?
Per lo que he vist, van començar-ho a fer a Itàlia. A Itàlia ja fa un temps que hi és i el Vodafone Pass Video a Itàlia ja el tenen implementat. I aquí, pues, no sé per què no ho han fet ja directament, no sé si ho faran poc a poc o què, però sí, ja ha vingut de més llocs i sé que com a mínim a Itàlia ho tenen a Vodafone. Mm-hmm. I m'imagino que en tindran a més, però vaja, no sé el detall.
Ho preguntava perquè l'Enric ho tingués en compte de cara potser a fer més un lobby europeu de pirates, ¿vale? per impulsar-ho. Molt bé, senyors, no tenim més temps. Albert, alguna cosa més per concloure?
No, crec que el més important ja ho hem comentat. Si hagués un parell de dades anecdòtiques perquè la gent reflexioni una miqueta, els països que no han tingut mai neutralitat a la xarxa, que aquí l'hem tingut bastant, estan en una situació que si te la mires dona bastant de por, on bàsicament el que has de fer és pagar per cada servei que vols fer anar. I també una altra dada curiosa, interessant, de què pot passar el dia que no tinguis neutralitat a la xarxa, un fet que va passar a Brasil fa uns anys, i és que durant 2 dies WhatsApp va estar tancat completament per tothom. Un parell de reflexions sobre què pot ser acabar amb la neutralitat a la xarxa. Mm-hmm.
Doncs moltes gràcies, Albert Bendicho. Enric, per part vostra, alguna o per teva, alguna darrera conclusió?
Bé, només això. Només insistir en el tema de que nosaltres, des de Pirates, sempre hem pensat que l'accés a la xarxa és una mesura, és quelcom que dona accés a coneixement, dona accés a... diguem, és un servei que podríem arribar a estipular com un servei bàsic, i en aquest sentit la neutralitat de la xarxa és quelcom essencial. Per tant, nosaltres treballarem, lluitarem i seguirem, sobretot informant i fent aquesta tasca de conscienciació de la ciutadania sobre la necessitat que hi ha de protegir la neutralitat. Ni que sigui per... igualtat dels creadors, dels productors, de les empreses que volen sortir a internet, com també un tema de dret de la ciutadania a poder accedir a tota aquesta mà de coneixement amb igualtat de condicions.
Molt bé, Enric Pineda, moltes gràcies, Albert Benditxo, igualment.
Moltes gràcies a tu, Tomàs.
I als oients ens continuem retrobant al llarg de l'estiu. Sabeu que no tenim programa regular, però us anirem donant aquestes píndoles, aquestes petites converses o entrevistes en format de...